Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, tu vas fer mai classes a l'aire lliure, enmig de la natura?
Classes escolars, no, però ara es veu que és el que es porta, no?
Es veu que hauria de ser així. La natura, un lloc segur per educar? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar.
Molt, molt interessant. Un debat necessari. Endavant amb l'Ofici d'Educar cada diumenge al suplement, a l'hora que encara no ha sortit el sol.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Una escuela verde es una comunidad educativa de familias, docentes, niños y niñas que ha emprendido un proceso de renaturalización, es decir, de reencuentro con la naturaleza. Este proceso tiene una doble vertiente. Por un lado, la escuela recupera y potencia el territorio natural sobre el que está asentada, y lo hace desde los valores nuevos de convivencia y cuidado hacia las otras especies. Por otro, ofrece a los miembros de la comunidad la oportunidad de cultivar su vínculo con la tierra y de crecer y aprender de acuerdo a su naturaleza.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la filòsofa Heike Freire parlant de l'escola verda, una opció interessant en temps de pandèmia. I hem sentit en els darrers dies també la marxa enrere de la decisió de deixar en mans del professorat la supervisió de les automostres als instituts per part dels alumnes, després de la pluja de crítiques de docents, sindicats, famílies, infermers i tècnics de laboratori. El Departament de Salut i Educació han anunciat que el personal sanitari, no es concreta quin, continuarà fent el seguiment de les mostres, però atenció, només durant un temps de transició, el que necessiti cada centre. Diu l'Anna al grup de Telegram de l'Ofici d'Educar, tenim l'oportunitat de potenciar la figura de la infermera escolar i que rebi el reconeixement que es mereix. Oportunitats que ens ofereix la pandèmia, com la natura. Un espai segur per educar. En parlem avui a l'Ofici d'Educar amb...
Corina Besnou, directora en Biologia i investigadora del CREAF. Clara Barba, psicòloga, educadora i coordinadora de l'Escola del Bosc d'Espinelves. Carme Cols, mestra jubilada i creadora amb el Pitu del Nou Safareig. Sandra Morales, mestra i directora de l'Escola Xiprés de Vallvidrera. I sentirem també la Heike Freire, referent de la pedagogia verda, filòsofa, psicòloga i educadora. Pere Ramon Aguiló, professor de llengua i literatura a l'Institut Josep Lluís Sert de Castelldefels. I l'humorista Oriol Dalmau. Acabarem amb les històries de la natura de la Cristina Gutiérrez i les novetats del diari de l'educació amb el Víctor Saura.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La mainada no juga amb el fang, amagar-se darrere els arbres o explorar els insectes. I això origina desinterès pels problemes de la natura i el medi ambient quan són adults. Corina Besnou.
Van ser moltes les escoles d'Europa i Amèrica que van traslladar les taules, cadires i pissarres als patis o als boscos dels voltants a causa de la tuberculosi durant l'inici del segle XX. Abans de la Guerra Civil Espanyola, la pedagoga Rosa Sensat va promoure l'Escola del Bosc a Montjuïc, a Barcelona, amb l'objectiu d'enfortir la salut dels infants i contribuir així al seu desenvolupament intel·lectual, físic i social. La pandèmia pot ser una excusa, una oportunitat per educar a l'aire lliure i disminuir el contagi en pandèmia. I més enllà, tant de bo. Benvingudes, Corina, Clara, Carme i Sandra. Benvingudes totes a l'Ofici d'Educar. Comencem, si us sembla bé, per la Sandra. La Sandra Morales és mestra i directora de l'Escola El Xiprés, al Parc de Collserola, un centre en què aquest curs han decidit fer gran part de les classes a la natura, tot i que aquesta mirada a la natura ja venia de lluny. Tenen un petit hort, una unitat compostadora i una bassa amb capgrossos que són la delícia dels més petits. Us heu decidit a fer pràcticament tota l'escola a l'aire lliure a causa de la Covid i dius que ara sou a mig camí entre fer classes convencionals a l'aire lliure i fer classes en les que la natura és un recurs pedagògic. Més benvinguda, Sandra Morales.
Bon dia.
Sandra, el vostre currículum actual permet, Sandra, aquesta educació a l'aire lliure? I com esteu fent aquest mig-mig, no?, entre fer classes a la natura normals i fer classes en el que la natura realment és un ingredient més?
Sí, nosaltres el que ens trobem és amb un projecte que ja fa molt de temps que estem treballant amb aquesta mirada al bosc, perquè evidentment estem ubicats al mig del parc de Collserola. Per tant, el nostre projecte educatiu sempre ha tingut aquest fil. Des dels darrers temps hem fet un intent fent des de l'equip de mestres, en potenciar, recuperar pràctiques que ja s'havien fet anys enrere. Com dius tu, no és res de nou, sinó que hi ha moltes escoles que ja estaven treballant amb això. I hem anat incorporant el currículum. El mig camí que explico és perquè hi ha dues idees, dos plantejaments quan parlem de fer classe a l'exterior o a l'aire lliure. I és, un format seria traslladar el que es feia habitualment a l'aula i traslladar-ho a l'exterior, però l'activitat no varia, i un altre és ja reprogramar i dissenyar activitats que ja tenen aquest enfocament directament a l'entorn. Seria el cas de fer servir materials de l'entorn, observar el que passa al nostre entorn. I aquestes dues possibilitats són les que ara estem treballant a fons, compartint molt amb l'equip, per veure com podem anar fent un pas més endavant amb aquesta mirada de treballar directament pensant ja en l'exterior.
Amb quines dificultats, Sandra, us heu trobat i què ha canviat en la manera d'aprendre dels infants?
Canviar amb la manera d'aprendre els infants està canviant amb què estan aprenent nous hàbits també amb qüestió dels espais, perquè tot i que nosaltres ja de tant en tant sortíem per fer activitats molt concretes, ara estem fent la gran majoria fora i, per tant, estan fent activitats a l'exterior que no estaven acostumats, i per ells no deixa de ser l'espai exterior un espai més pensat pel joc que no pas per l'hora de fer feina, d'aprendre, diguéssim. I aquí és on ells estan aprenent nous hàbits de treball, però en un altre espai. I de cara a nosaltres, els canvis han sigut molts, com totes les escoles que també venen donat també aquesta nova organització dels centres. Per tant, ja no és com fèiem abans, que podíem sortir fora i descobrir qualsevol espai, sinó que hem d'organitzar-nos i els grups han d'estar separats i tot això, que és una mica rotllo, però ens ha fet pensar i ser una mica més creatius, imaginar altres maneres de crear aquestes aules a l'exterior. I està sent un treball realment molt interessant a nivell d'equip de mestres, de compartir molt les dificultats, les descobertes de coses que no havíem pensat i que ens estan ajudant molt.
Sandra, una de les coses curioses que em vas explicar és que quan fan una activitat lectiva poden tenir, perquè tenen distància suficient, les mascaretes baixades, i en canvi quan és l'hora del pati que juguen, que interactuen, llavors mascaretes, que això sonaria com estrany, no? Però això és el que permet aprendre enmig de la natura.
Sí, estem en aquesta situació que ja dic que no és fàcil portar-la a terme, però el que ens ofereix, dintre de tot, els beneficis, les avantatges de poder treballar a l'exterior, que ja dic, no ha de ser només ara per la qüestió de la pandèmia, no? Sí que a nosaltres ha sigut l'última empanteta el tema de la pandèmia per poder tirar endavant una cosa que ja venim fa molt de temps potenciant. Llavors, ara la gran incongruència que ens trobem és amb això, no? Que aquesta normativa o les mesures de portar mascareta als nens a partir de 6 anys, quan estem treballant a l'exterior i estem distribuïts de manera que podem garantir les distàncies, aprofitant que tenim aquest entorn, podem respirar aire més net, doncs poden treure's la mascareta. Però les estones d'esbarjo, com que no podem controlar aquestes distàncies, doncs ells ja són conscients de que s'han de posar la mascareta.
Els nens se senten feliços perquè, clar, no estan a l'aula ni asseguts en una cadira la major part del temps, se senten més lliures i a poc, com deies tu, han après a distingir quan treballen o fan joc lliure a la natura. Les famílies també estan encantades. Què diries als educadors que tinguin por de sortir amb els seus alumnes a l'exterior en aquests dies?
Home, és una oportunitat on hi ha moltes coses a aprendre, més enllà de les activitats o continguts que tinguem planificats. És el que sempre hem parlat aquí, que hi haurà grups que els hi costa més i en grups que menys. Ja sabem que tots els nens i nenes són diversos, no? I que a vegades costa més de controlar a lo millor els límits amb alguns grups, però ha de ser una oportunitat justament en el moment que surts a l'exterior, ja sigui aquí al bosc, com ens podríem trobar una escola al mig de la ciutat. Jo penso que l'oportunitat de sortir a l'exterior ha de ser en tots els espais, no només quan tenim un bosc al costat, però que és un moment per aprofitar, treballar-ho molt amb els nens, la responsabilitat, la consciència del que vol dir sortir fora del recinte de l'escola, que cadascú d'ells prengui la consciència i s'autorreguli també en aquest moure's a l'exterior. I això també és aprenentatge, que et servirà per moure't a la vida, no?
Avui a l'Ofici d'Educar ens preguntem: la natura és un espai segur per educar en temps de pandèmia? Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Per què no fem volar un estel?
No hi ha millor escola que sota l'ombra d'un arbre. Rosa Sensat.
Els xiprers ja ho hem sentit, ho tenen molt clar, però en altres escoles encara hi ha molta feina a fer. La Carme Cols ha estat mestra durant 40 anys d'infantil, vinculada al moviment Rosa Sensat i creadora amb el Pitu Fernández del col·lectiu El Nou Safreig, que han acompanyat unes 400 escoles d'atenció per fer el pati més natural. Diu la Carme que amb la Covid tenim una oportunitat, com ens deia la Sandra, perquè torni la natura a l'escola i que s'ha d'afavorir el coneixement de la natura experimentant amb ella. Diu la Carme: al meu imaginari infantil hi havia la natura, ara no, el pati és una necessitat i no s'està donant resposta a les necessitats dels nens, mestres i famílies. Carme, com estan els patis?
Ai, com estan? Bé, jo estic, hi estem, i podem estar amb totes moltes comunitats educatives que estan molt millor que temps enrere, que estaven d'esquena. Però tot i així, si volem amb un helicòpter, veurem encara quants patis són monòtons, plens de ciment, plens de poques propostes. Podem també passejar i sentir el soroll només de crits. I el pati dona moltes més oportunitats. En aquests moments jo diria que el pati està en una revolució i evolució.
Carme, preguntes que ens hem de fer, dius tu. Com el cuidarem, aquest pati? El tindrem tancat a l'estiu? I sobretot, què volem que hi passi en aquest pati? Què volem que passi al pati? Què hauria de voler que passi als patis de Catalunya, de les escoles?
Aquí està la pregunta més important, i a la nostra feina que hem fet, amb molt de gust i amb un aprenentatge constant, perquè no tenim aquesta manera de pensar l'espai exterior. L'espai exterior sempre ha sigut mitja hora per poder esmorzar, per poder treure quatre joguines, per. I en canvi, sí que és veritat que hem de pensar què volem que passi en aquest espai i què és el que podem fer, què és el que fem a dins que podem fer a fora. I per tant, l'hem de planificar molt i hem de mirar, ens hem d'aprendre a mirar amb moltes mirades dels adults, amb mirades d'infants, amb mirades d'arquitectes, amb mirada de passejistes, de com podem estructurar aquest espai. Això és importantíssim. És aquesta feina que nosaltres hem començat a fer, sobretot quan, primer de tot, els patis no estan en el projecte educatiu del centre, com a espai. A l'aula, la classe, l'espai, i a la universitat només ens han... no, ara s'està obrint molt, però s'ha educat per educar dins, no per educar fora. Per tant, aquesta mirada nova, aquesta mirada d'ampliar, vol dir un aprenentatge i una interrelació de moltes coses. Si nosaltres mirem els patis amb mirada de natura, però la natura com a benefici i com a allò que estructura l'espai. Els arbustos, els arbres, ens donen zones, ens donen espais per poder ser utilitats o ser utilitzats. Llavors, la veritat és que costar a organitzar, mirar el que fan els nens i parlar amb ells, són els millors arquitectes, però escoltar el que ells ens demanen i saber-los interpretar per fer aquestes gestions és un procés, i un procés que vol molt de temps. Avui tenim escoles que fa 20 anys que fem seguiment, que és un veritable jardí. Podem entrar a la nostra pàgina web, però sobretot aquest moviment que deia abans, que es dona ja a conèixer les xarxes, ja es veu una altra manera de funcionar.
Carme, Carme, a l'hora de fer un pati, tu dius que s'han de tenir en compte l'espai en tres dimensions. Què s'ha de tenir en compte a l'hora d'organitzar un pati?
Bé, perquè els nens necessiten trobar tot un recorregut que no els digui el que han de fer, sinó un recorregut per organitzar-se, per mirar, per observar-se. I, per tant, un pati pla que només té una proposta, el que invita és a córrer, a córrer, a cridar. Per tant, el pati amb tres, amb moltes dimensions, de muntanyes, doncs els nens queden fent un recorregut, els nens, les famílies, tots, totes les persones. Per tant, la dimensió de les tres dimensions, el verd, les propostes, un teatre, un lloc de trobada, bancs, bancs que convidin a fer moltes coses, des de trobar-se a imaginar-se que són la cuineta, etc, etc. Per tant, necessitem molta visió de textures diferents, propostes diferenciades, propostes que puguin fer cabanes, propostes que puguin construir, propostes d'espais que tinguin casetes on hi ha les eines per l'hort, per cuidar-lo, per estimar-lo, on hi hagi càmeres per poder fotografiar aquesta mena de taller. Hem de pensar aquests espais, els hem de pensar per donar resposta a diferents maneres d'organitzar-nos.
Infinites possibilitats, t'escolto, Carme Cols. Avui a l'Ofici d'Educar, la natura com aquest espai segur per educar en temps de pandèmia i que hauria de ser sempre. En temps de suplement a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Podemos hablar de aprender como aprendizaje cognitivo, aprendizaje intelectual y también con una dimensión holística como crecimiento, desarrollo pleno de todas las dimensiones del ser humano. La principal ventaja de los entornos naturales es que son los únicos entornos que permiten vivir y satisfacer todas sus necesidades en periodo de crecimiento. En los entornos naturales se producen vivencias que son e irreemplazables, no pueden conseguirse en ningún otro lugar, que nos permiten desarrollar lo emocional, lo físico, lo social, lo creativo y lo intelectual. En el ámbito emocional tenemos un desarrollo de la pertenencia, que es una necesidad humana básica, no solo al grupo de iguales, sino también de la pertenencia a la Tierra como conjunto de seres vivos. También tenemos una mayor conciencia emocional y también mayor resiliencia. En el ámbito físico mejora el desarrollo de todas las capacidades motoras, sensoriales, la salud y la fortaleza corporal. En lo social mejora el lenguaje, disminuye los conflictos y se produce mayor cooperación y ayuda mutua. En lo creativo, los juegos y actividades educativas realizadas en el medio natural son generalmente más ricos. Y en lo intelectual mejora la memoria, la atención y en general el aprendizaje.
Hem escoltat de nou la Heike Freire, referent de la pedagogia verda, que ens ha parlat dels beneficis, que són infinits. Heu escoltat d'aprendre la naturalesa. Avui a l'Ofici d'Educar parlem de treure l'escola a la natura, a l'aire lliure. N'hem parlat amb la Sandra Morales, de l'Escola Els Xiprers, amb la Carme Cols, de la iniciativa El Nou Safareig, i ara parlem amb la Corina Besnou, doctora en Biologia, investigadora del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, que amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona han fet una enquesta a 100 professors per saber per què les escoles no fan més classes a l'aire lliure, amb l'objectiu de preparar material educatiu per treballar espais verds de 10 a 14 anys dins el projecte europeu Clearinghouse. Ara el paper de la natura dins de les escoles és minoritari, diu la Corina, perquè a causa de la urbanització hi ha manca de contacte amb la natura, tot i que hi ha escoles amb patis verds i ha una xarxa d'horts escolars de Barcelona, però hi ha encara moltes escoles amb patis grisos. I no es pot estimar, important, el que no es coneix ni defensar el que no s'estima, la natura. Per què és essencial, Corina Besnou, que l'escola eduqui a la natura i a l'aire lliure?
L'educació a l'aire lliure comporta molts beneficis. Estimula la capacitat d'observació, afavoreix el treball en grup i, en conseqüència, potencia els vincles i l'empatia envers els demés. I augmenta també l'interès i el respecte per la natura i els éssers vius. En l'ecologia del paisatge diem molt que el context és important. En aquest sentit, ho podem aplicar també en el cas de les escoles quan parlem d'una educació basada en l'entorn, on el context, un pati verd, per exemple, aporta moltes més oportunitats a l'escola que un espai gris, tal com ho apuntava la Carme també.
Per què creus que hi ha aquesta resistència a sortir a l'aire lliure per educar? Vosaltres heu fet aquesta enquesta i raons que us han dit els mestres. A veure, respostes, què deien?
La raó principal dels mestres és la falta de supervisió de monitors a l'hora de realitzar classes fora de l'aula. Alguns també troben a faltar material educatiu, per exemple. Però és interessant que els mateixos mestres que deien que falta la supervisió a l'hora de fer classes a l'aire lliure també reconeixen que les seves escoles tenen un pati gris amb poc verd. Una altra raó és aquesta pèrdua de vincles amb la natura. Cada vegada els espais naturals i el món rural estan més allunyats. Cada vegada tenim, per exemple, menys avis que treballen al camp. I aquesta desconnexió física porta cap a una desconnexió emocional.
Clar, dius, més desconnectats de la memòria natural. Això per què passa? I suposo que és generalitzat, no? Per què ens està passant que ens estem desconnectant de l'entorn natural?
Això és la conseqüència de la urbanització, dels canvis de paisatge, i és un fenomen que ha tingut lloc durant les darreres dècades a Catalunya i a tot Europa. Per exemple, ara, al voltant de les grans ciutats, tenim una altra ciutat i una altra, o un polígon industrial, i ja no tenim al costat les vinyes o altres camps. I això comporta també un canvi en l'estil de vida. Això comporta també una desconnexió generacional, les famílies ja no eduquen tant en contacte amb la natura i, en general, tenen menys contacte amb la natura.
Diu la Corina, està demostrat per la comunitat científica que els infants que no tenen contacte amb la natura tenen més probabilitat de desenvolupar malalties respiratòries i respostes al·lèrgiques perquè el seu sistema immune no s'ha exposat tant als bacteris com per aprendre a combatre'ls. Quin és el preu d'aquesta desconnexió amb la natura? Què és el síndrome per dèficit de natura?
La síndrome del dèficit de natura és una metàfora de l'escriptor estadounidense Richard Love que expressa aquesta desconnexió i el seu preu. Les criatures menys vinculades amb la natura tenen més risc de patir certes malalties, com per exemple l'obesitat, com a conseqüència també del sedentarisme, o la miopia, no? I cada vegada passen més temps davant de les pantalles, ja no miren lluny, no surten tant a l'aire lliure o en espais oberts. I per una altra banda, també s'ha observat que la presència d'espais verds als barris està associada amb menys comportaments problemàtics en els nens.
La majoria de docents de l'estudi estan d'acord que caldria fer més classes a l'aire lliure, això és el que heu constatat, i són conscients dels beneficis, però es queixen que falta material sobre com fer les classes a l'aire lliure i no saben com traslladar les activitats diàries a l'exterior. Què els diries, Corina?
En realitat, això pot ser a vegades més fàcil del que sembla. N'hi ha prou amb un pati verd o amb un espai verd proper per introduir la natura a l'escola. A Barcelona fa poc ens vam trobar una mestra molt motivada que feia classe a l'aire lliure, una classe de plantes aromàtiques, i només portava com a material un full amb la morfologia foliar. Sí que és veritat que aquesta escola, aquesta mestra, tenia la sort de tenir un hort urbà, un hort municipal de Barcelona a prop. Els nens s'ho passaven bomba, eren molt alegres, no paraven de moure's, miraven les plantes, dibuixaven, posaven preguntes, tocaven les fulles. Era una classe amb una dinàmica molt, molt diferent que dins l'aula.
En aquesta transformació de les escoles i apropar-les més a la natura, tu dius que hem de tenir en compte el paper dels ajuntaments, també. Què està fent prou l'administració? Què hauria de fer per afavorir aquesta escola verda? I què és i què proposa en aquest sentit el projecte Clearing House?
Crec que les administracions haurien d'incentivar més aquest canvi de patró en l'educació en línia amb la planificació i regeneració urbana. Les escoles necessiten, per exemple, més finançament a l'hora de naturalitzar el pati. Un bon exemple crec que és el projecte Refugis Climàtics de l'Ajuntament de Barcelona, i amb aquest projecte es va actuar en més de 10 escoles de Barcelona, es van naturalitzar 10 patis i es van plantar més de 80 arbres. Nosaltres, en el projecte Clearing House, un projecte europeu, busquem d'omplir de verd les ciutats xineses i europees i creiem que l'educació és una peça clau per fer-lo.
Perdó, per què xineses i europees? Com han vingut? Perdona, això és una...
Sí, perquè és un projecte europeu, però de col·laboració entre Europa i la Xina. Mm. Llavors tenim com casos d'estudis ciutats europees i xineses. És un projecte de col·laboració i aprenentatge.
Doncs posem verd a les ciutats i estem d'acord. Avui la natura, com un espai segur per educar en temps de pandèmia, a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Jo vull una escola que m'estimi.
Resulta força curiós que precisament ara, en temps de pandèmia, quan la societat es veu tan obligada a trobar models nous de relació amb l'entorn, girem la mirada cap a una proposta que teníem oblidada, els espais exteriors, el contacte directe amb la natura. Ja fa més d'un segle que Rabindranath Tagore, gran pedagog, va iniciar tota una filosofia didàctica amb l'escola que va fundar a Shantiniketan. L'escola a l'aire lliure no només suposa un canvi d'espai, sinó també una altra manera d'ensenyar on valors com la coeducació, el pacifisme, l'autonomia, la participació, la democràcia, la solidaritat, la síntesi entre Orient i Occident són capdals. En aquest sentit, a l'Institut Josep Llucert de Castelldefels ens sentim molt afortunats amb la col·laboració que hem iniciat amb el COAC, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Amb la participació de l'alumnat, ens estan fabricant unes pèrgoles que afavoriran una estada més amable durant el temps d'esbarjo i qui sap si també poder fer alguna classe a l'aire lliure. Aquesta iniciativa compta també amb el suport de l'Associació Pedagògica La Finestra de Castelldefels.
El Pere Ramon és professor de Llengua i de Literatura a l'Institut Josep Llucert de Castelldefels i participa en una sessió de poesia en les jornades de l'Associació Marta Mata sobre Rabindranath Tagore, que feia una aposta per l'educació a l'aire lliure. Avui hem parlat ja amb la Sandra Morales, de l'Escola Xiprers, amb la Carme Cols, del Nou Safareig, amb la Corina Besnou, del CREAF, i arriba el temps de la Clara Barba. La Clara Barba és psicòloga infantil, va fer un màster en neuroeducació i va conèixer l'Escola del Bosc de Rubió i es va adonar que el que explicaven a l'Escola del Bosc resumeix molt bé el que explica la neuroeducació i fins i tot va fer la seva tesina sobre el tema. I fa 4 anys va obrir l'Escola del Bosc d'Espinelves, de la qual és coordinadora. Què diu, Clara, la neuroeducació i què fan les escoles del bosc, Clara, i què hi ha en comú aquí?
Val. Començo una mica explicant l'Escola del Bosc i ho interrelaciono amb la neuroeducació perquè s'entengui. L'Escola del Bosc és un projecte a la natura per infants en el qual cada dia tenim un contacte diari i directe amb la natura salvatge, amb la natura silvestre, val? En el qual incloem una marxa, una excursió diària de recorregut divers entre els 2 i 4 quilòmetres. Val? Aleshores, per què? Doncs no puc estar més d'acord amb el que comentava la Corina. Val? Els infants, tenint en compte que les emocions són la base dels processos d'aprenentatge, el que necessiten justament és fomentar, que els hi fomentem aquesta curiositat innata que tenen, emocionar-los, que tinguin risc, que hi hagi espontaneïtat, que hi hagi aventura. Si es donen aquests ingredients, hi ha aprenentatge, d'acord? Aleshores, per nosaltres, la nostra eina principal d'aprenentatge és aquest entorn natural, el qual permet aquest risc, aquesta manipulació amb el fang, amb la sorra, amb l'aigua, amb les fulles, els pals, i sempre a través del joc lliure, perquè no oblidem que el joc és el treball dels infants. Joc lliure, anomenem aquell joc que no és dirigit, que no és intervingut pels adults i que és autorregulat pels propis infants, perquè jugant s'aprèn. Llavors, potser el que hem de fer és reconduir més, no? De, no tant estructurar, com deia la Corina, de que potser no es necessiten tants materials per sortir a l'aire lliure, sinó que ja els tenim. El que hem de potenciar és la nostra creativitat com a adults per saber què podem fer amb aquests recursos molt potenciadors de la creativitat, que és el que busquem. Aleshores, entenent la neuroeducació com una nova visió de l'aprenentatge basat en el funcionament cerebral, el que ens diu justament és que l'educació a la natura, a l'escola del bosc, aporta tot allò que defineix l'aprenentatge des d'aquesta neuroeducació. Per què? Doncs perquè es potencien totes les àrees necessàries pel correcte desenvolupament i benestar tant físic com intel·lectual dels infants. Com es fa de forma interrelacionada i globalitzada? Perquè hem d'entendre el cervell com un tot, com una orquestra, no està segmentat com les assignatures. Per tant, el que necessitem és un aprenentatge transversal que impregni totes les àrees cerebrals, no? Aleshores, que es té en compte que hi hagi un joc lliure, que hi hagi una connexió emocional amb el que estàs fent, perquè si no hi ha una connexió emocional, no hi ha aprenentatge significatiu. I si no hi ha aprenentatge significatiu, no recordes el que faràs. Vull dir, o sigui, si un infant o una persona adulta no està interessada i no està motivada amb el que està fent, no sorgeix l'aprenentatge. Quan ens imposen o ens obliguen a fer alguna cosa, difícilment allò ho recordarem i ens servirà per la vida, no? El que diu la neuroeducació també és que l'entorn educa, no? I que quan millor sigui l'ambient per aprendre, més significatiu és aquest aprenentatge, tenint en compte tots els beneficis que ens aporta la natura, tant a nivell de salut com a nivell de desenvolupament físic, cognitiu, de llenguatge, de relacions socials entre infants i dels infants cap als adults, doncs, sincerament, és com un espai idoni i ideal, no? I que el tenim a tocar. No ens quedem només amb l'idea del bosc. També tenim la platja, també tenim el camp. Val?
A l'Escola del Bosc sou per definició, un grup bombolla, 8 espinelves i mínim 2 educadors, sempre. Això és tot un luxe. Clar, si jo vull portar el meu fill a l'Escola del Bosc, què em costaria? Aproximadament, perquè la gent sàpiga de què estem parlant.
Som 10 infants amb 2 educadors i mínim 2 educadores, de fet, perquè moltes vegades som 3, també. Una de les coses que deien, no, era aquest hàndicap de com sortim a l'aire lliure amb tants nens com tenen les escoles, perquè ens falta personal, no? Llavors això ho hem de tenir molt en compte, perquè sí, mínim hem de ser 2 amb un grup petit. Aleshores, depèn, perquè cada escola del bosc, no, o sigui, el preu no és el mateix, el que sí que som projectes, som entitats sense ànim de lucre privades, que el nostre objectiu justament és intentar reforçar perquè l'administració ens reconegui i d'aquesta manera, com a mínim, bueno, l'ideal ja seria ser públiques i que les escoles bosc fossin una opció educativa més. Però ara per ara depèn, doncs, de cada escola del bosc, els ajuts que tingui, que ja avanço que no, gairebé són inexistents, és a dir, a nivell de subvencions i ajuts públics, no, però sí que intentem, doncs, sempre fer vincle amb l'Ajuntament. Espinelva, sense el recolzament de l'Ajuntament, no seria possible a l'Escola del Bosc.
Amb aquesta ajuda, què està pagant en aquests moments les famílies que venen a la vostra escola? Perquè ens orientem, eh? Només és orientatiu.
Sí, per exemple, clar, en el nostre cas, com deia, és potser superdiferent a una altra Escola del Bosc, perquè nosaltres, l'Ajuntament, beca a les famílies que estan empadronades i són residents a Espinelves, amb les quals paguen 145 o 150 euros mensuals.
Una de les coses que em va sorprendre quan vaig parlar amb tu és que em vas explicar que a Alemanya hi ha 3.000 escoles del bosc, no? Que hi ha escoles del bosc públiques i que n'hi ha 3.000. Com pot ser això?
El nombre no ho sé, eh? Sé que fa uns anys hi havia 2.500. El que tampoc sabem del tot és si realment totes les escoles bosc són escoles del bosc o tenen el nom d'escola del bosc. Com pot ser? Bueno, clar, a partir de la segona meitat del segle passat ja es comencen a expandir per tot el nord d'Europa. I sembla curiós que els països mediterranis, que gaudim de molt millor clima, ens tanquem tant, no?
Què defineix una escola del bosc?
Doncs una mica el que he explicat al principi, el fet de sortir diàriament a espais diferents. Nosaltres cada dia anem a un espai diferent, que n'anomenem camps base.
Una de les coses, permet-me, curioses que dieu és no hi ha temps inadequat, sinó roba inadequada. Això és molt important.
Totalment, sí. Justament quan més ens agrada sortir és quan podem gaudir dels bassals i del fang. I veus com els infants és quan realment canalitzen totalment la seva energia en aquests moments i en aquests espais. Sí, vull dir, anem vestits com cebes, que diem, ahir mateix sortíem superabrigats perquè a Espinelves estàvem a 4 graus, però a les 11 del matí feia ja calor.
I perquè, ja... clar, passeu la major part del dia a l'exterior, així.
Sí, intentem el màxim d'hores a l'exterior i durant el curs entrem per dinar, més que res perquè guardem els aliments a la nevera i s'han d'escalfar, i per fer migdiades. Sí, sí. Però després, per exemple, quan es desperten, ja tornem a ser fora, de 4 a 5.
Teniu, esteu intentant organitzar-vos i que hi hagin uns requisits per ser Escola del Bosc a través de la xarxa ShepCat.
Sí, la xarxa ShepCat és la xarxa d'escoles Bosc de Catalunya que crea la pròpia Escola del Bosc justament per intentar unir i poder crear una plataforma que reguli, no?, les escoles Bosc de Catalunya. Concretament ara no tenim un llistat de quantes escoles Bosc tenim a Catalunya, perquè justament a través d'aquesta plataforma de la ShepCat s'està verificant que totes les que es diuen escoles Bosc siguin realment escoles Bosc, no?, complint una mica els requisits que hem anat comentant. I doncs sí que ens hem trobat que en els darrers 2 anys han sorgit molts projectes educatius a la natura i que potser cal definir millor què és cadascú, no? Perquè així també les famílies no es facin un embolic.
La natura, un espai segur per educar en temps de pandèmia?
M'agrada molt fer tonteries!
Sentim que la natura és tan important com un professor i les classes s'han de fer una vegada a la setmana a l'aire lliure. Satish Kumar.
Som a la recta final d'aquesta conversa. Corina Besnou, Clara Barba, Carme Col, Sandra Morales. Sandra, què has après d'aquesta major sortida a la natura? Què t'ha portat a tu personalment aquest aprenentatge?
Home, a mi personalment la veritat és que és la comprovació del que fa molt de temps que estem desitjant, no? Que és treure i sortir a fora i fer més profit dels recursos que tenim a l'exterior. Jo volia afegir una cosa que fa molt de temps que em ronda i ara és com que podem posar a la pràctica i per animar també a la resta d'escoles. És el visualitzar i pensar en l'aprofitament de tots els espais que tenim a les escoles, tant interiors com exteriors, l'ús que se'n fa en unes hores i unes altres. L'espai exterior, si comparem, es fa servir molt poc i hem d'optimitzar tot aquest espai. Jo estic molt d'acord amb tot el que han comentat les companyes i realment és l'oportunitat de fer veure com els nens aquesta possibilitat d'observar, de fer-se preguntes, de veure, de tocar, d'olorar i de sentir la natura, és una cosa que queda impregnada, no?, en la memòria i que fa recordar molts dels aprenentatges que tenen els infants.
I Carme Col, sobretot que els nens es posin els tolls i s'enfanguin i es mullin i tot, oi que sí?
Sí, però més enllà d'això, és que a fora neixen els projectes. A fora neixen els projectes. I els projectes els porten a les famílies. I les famílies ens demanen i veuen la nostra organització, veuen com s'han de cuidar, com es canvien la roba, com demanen quan tenen fred o quan tenen més calor. Tenen i són escoltats. Els nens són protagonistes.
Nens protagonistes, no són... la natura avui també protagonista, Carme. Corina, Clara, raons per sortir a l'exterior d'aquells que tinguin dubtes d'aquelles escoles, d'aquells centres mestres?
Sortir a l'aire lliure a fer classes queda claríssim que aporta molts beneficis, però crec que sortir a l'aire lliure a fer classes no és només un tema d'educació, sinó que també de com volem dissenyar les nostres ciutats.
Clara, raons perquè sortin mestres que t'escoltin, com tu surts cada dia amb totes les teves criatures?
Doncs tenint en compte que la natura activa tots els sentits, que la base de l'aprenentatge i del desenvolupament integral de l'infant és sobretot fomentar el moviment i afavorir el desenvolupament sensorial i motor, que els infants toquin, olorin, sentin de primera mà, que puguin experimentar i vivenciar tot allò que estan vivint, que coneguin el seu entorn més immediat, també. Promou la natura, aquest espai, o sigui, l'espai a l'aire lliure promou que hi hagi una comunicació constant entre ells, afavorint un llenguatge i un joc i unes relacions socials, que desperta, sobretot, la seva curiositat, molt important, perquè al final l'objectiu de la pràctica educativa hauria de ser de fomentar el plaer, la motivació i la sorpresa en els infants.
Doncs així que ho faci la natura. Posem les criatures de la natura. Gràcies, Corina Besnou, Clara Barba, Carme Col, Sandra Morales. Gràcies a totes per haver estat avui. Si us sembla, acabem amb fent uns riures amb la visió singular de l'Oriol Dalmau sobre el tema. Ja veureu que és molt singular, eh? És molt singular, l'Oriol. Escolteu.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Després de passar-me 4 mesos desinfectant tot el que portava del súper per si tenia algun virus enganxat. Ara vaig diuen que aquest virus no es contagia en contacte amb les superfícies, cara d'imbècil que se m'ha quedat. Però ara el nou gran problema de la pandèmia són els aerosoles. Si a fora de classe neva, obre la finestra de bat a bat. Ventilar, ventilar, a classe ventilar. Fotem les mates amb jaqueta perquè hem de ventilar. A tope ventilar. Si no pringues de Covid, pringues congelat. Ventilar, ventilar, a classe ventilar. Va, fotem mates amb jaqueta perquè hem de ventilar. A tope ventilar. Si no pringues de Covid, pringues congelat. Si no palmes de Covid, palmes congelat. Si no pringues de Covid, pringues congelat.
Hòstia, tinc símptomes.
Ventila, ventila.
Gràcies, Corina, gràcies, Clara, gràcies, Carme, gràcies, Sandra. Petons.
Moltes gràcies.
Gràcies a
moltes
vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
L'Ofici de Ruca, Catalunya Ràdio.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I a l'Ofici d'Educar, una vegada al mes, busquem les novetats del Diari de l'Educació. Una vegada al mes, més o menys. Víctor Saura, director del Diari de l'Educació, benvingut. Què ens destacaries dels darrers dies, Víctor?
Hola, moltes gràcies. Bé, doncs nosaltres seguim encara també molt focalitzats amb el seguiment del dia a dia de la situació als centres educatius i de la pandèmia i tot com està anant, no? Però, bé, sembla que la cosa no va malament, no? I sembla que hi ha una clara voluntat del departament i de la comunitat en general de mantenir les escoles obertes i segures, no? Però, de tota manera, a mi m'agradaria destacar que hi ha hagut aquesta restricció sobre les extraescolars, sobre la postobligatòria sobre les extraescolars, però en el cas de les extraescolars plou sobre mullat, no? Perquè diguem, tot el que seria l'educació 360 està quedant molt delmada per causa de la pandèmia, no? I no es limita només a les extraescolars, sinó també a colònies, a sortides, a activitats que es fan fora del centre i també a tot allò que en diuen l'educació no reglada, que són les acadèmies d'idiomes, d'informàtica, de dansa, de teatre, que estan en una situació molt complicada.
I una altra de les coses que ens voldries destacar és un reportatge que vares fer sobre dos artistes que pinten les escoles.
Sí, bé, aquest és un reportatge que, bueno, ha passat una mica sense pena ni glòria, perquè realment és un reportatge que podia haver publicat fa 4 anys o d'aquí 2, no? És un totalment atemporal. Però bé, em va fer gràcia anar a parlar amb dos dels artistes il·lustradors, que són el Joan Turull i el Valentí Gubianes, que més escoles han pintat, no? Més façanes o més patis. I realment em va sorprendre moltíssim la intensitat amb la que viuen aquesta, cada encàrrec que els hi fan i tot el pensament que tenen al darrere, no?, sobre això. I feien una sèrie de reflexions com per exemple, no?, com els omple a ells la participació dels infants, però una participació real que pot ser de moltes maneres, no? Pot ser no només per proposant idees i tal, sinó pintant realment, no? I que allò quedi una cosa híbrida entre el que ells fan i el que pinten també els infants. Doncs, bueno, reflexions d'aquestes, i a mi em va agradar molt. Jo vaig gaudir molt fent aquest reportatge, i a més és molt gràfic, es veuen imatges molt xules, i en fi, jo... Si hagués de destacar una de les coses de les que em sento més content de l'últim mes, jo diria aquesta.
I sobretot, una cosa que comentaves abans de començar, és que no per pintar una façana es canvia un projecte pedagògic. Vull dir que la pintura ha d'anar acompanyada de canvis pedagògics, no? Que és una de les coses que aquests dos pintors et varen dir.
Em varen dir que els molestava molt adonar-se en algun moment que ha passat, no gaires vegades, perquè hem pintat molts centres i ha passat alguna vegada, que s'han adonat que allò era pura façana, mai més ben dit, i que efectivament no hi havia un canvi pedagògic, i en canvi s'estava utilitzant aquell mural per simular i per competir amb una escola propera, que, en fi, i això els havia sentat, doncs, no gaire bé.
Doncs busqueu aquest reportatge i tot allò que publica en el Diari de l'Educació. Moltíssimes gràcies, Víctor Saura, una abraçada, i seguiu
moltes
perquè
gràcies.
Ens alimentem molt de vosaltres. Moltíssimes gràcies per la vostra feina.
I a l'Ofici d'Educar escoltem històries de la natura. Avui la del Sergi, d'11 anys. Cristina Gutiérrez, directora de la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera.
En Sergi era un nen de 11 anys amb moltes pors quan va venir aquest estiu al casal emocional de la granja. Era dels que intentava passar desapercebut entre els seus companys, dels que mai liderava ni gosava aixecar la mà per preguntar o opinar. I tot això del Covid, doncs mira, havia intensificat encara més els temors que sentia. Les pors, com imagino sabeu o heu sentit alguna vegada, paralitzen i són invasives. És a dir, que cada vegada es fan una miqueta més grans dins teu si no l'afrontes. I tot això, doncs, era fàcilment visible amb aquest jovenet d'ulls grans i cabells castanys. Va ser fent l'activitat de lideratge amb el cavall quan es va adonar d'alguna cosa. Aquell dia recordo que abans de fer l'activitat vam estar parlant de l'emoció de la por, i crec que això li va ajudar, doncs, tot i la por que sentia, es va atrevir a entrar al picador i agafar la corda d'aquest animal de 500 quilos per tirar d'ell i que el seguís. Però sense seguretat, sense tenir confiança en tu mateix ni en les teves possibilitats, l'Aslan, el cavall, no es va ni moure. Recordo que en aquell instant, no sé per algun motiu, les fulles dels arbres es van moure per un vent espontani que va aparèixer i un flaire d'olor de bosc va inundar l'espai on estàvem. Llavors en Sergi, per respirar profund, ja sabeu, inflant tot el pit i la panxa, va agafar, va alçar la mirada i reptant a la seva pròpia por, i de sobte vaig poder veure davant dels meus ulls com el tambor el va deixar en pau i l'Aslan va començar a caminar seguint-lo dòcilment. Sabeu? És tan bonic veure la valentia en acció, i sobretot quan això passa amb una criatura o en un infant. Jo sabia que allà, doncs, havia passat alguna cosa interessant, i com sóc molt, molt tafanera, li vaig preguntar: Sergi, què t'emportes d'aquesta activitat? I ell va contestar que jo sóc més gran que les meves pors. Recordem el Sergi i la seva història a la natura per passar-li els peus a la nostra por i dir-nos i dir als altres de tant en tant que sí, que som més grans que les nostres pors quan les afrontem.
Vull que m'ajudeu a fer somnis.
I avui a l'Ofici d'Educar hem tret l'escola a l'aire lliure, a la natura. Ens ha fet riure l'Oriol Dalmau. Hem sentit una història de la natura de la Cristina Gutiérrez, directora de la granja. I com diem sempre, sigueu lúdics, positius i alegres. I acabem amb l'últim tema dels buhos. Vinga amunt, avui pot ser un gran dia, amb alguna petita victòria compartida. Petons i fins a la setmana vinent.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat.
Roger, ja ho veus, la crisi pot ser una oportunitat per redescobrir l'ensenyança enmig de la natura.
Fantàstic, Elisabet Pedrós. Arribem a les 7 del matí amb aquesta bonica cançó.
Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els camins, de cop ens en sortim. Ja tornem a estar abraçats, ens mirem il·lusionats i ho celebrem plegats.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja arriba.